La una us parla Maria Lara. El nou govern de Pedro Sánchez està format per 22 ministeris, 12 dones, amb Nàdia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera, repetint com a vicepresidències d'Economia, Treball i Transició Ecològica, respectivament, i també amb la incorporació de Maria Jesús Montero com a vicepresidenta quarta d'Hisenda. Pedro Sánchez, en la compareixença que ha fet fa uns minuts a la Moncloa, exposava la importància de tenir un equip potent per a la seva legislatura, diu, del perfil polític.
La que se inicia es una legislatura de alto perfil político. Es una legislatura de alto perfil político. Y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Un gobierno solvente, un gobierno sólido, para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud en mi discurso de investidura. Nada más y muchas gracias.
El PSOE recupera el Ministeri d'Igualtat, que ocuparà Elma Sáenz. La ministra d'Educació, Pilar Alegría, serà també la portaveu del govern. Demà és previst que celebri el primer Consell de Ministres de la legislatura. I Shakira ha reconegut aquest matí que va cometre frau fiscal entre el 2012 al 2014 per valor d'uns 14,5 milions d'euros i ha acceptat una pena de 3 anys de presó que no complirà i substituirà per una multa. Shakira ja ha pagat tot l'import defraudat i un 50% més de penalització. Aquest era el moment de la seva declaració.
El tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito.
Así es.
Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Gracias.
A usted.
La Fiscalia li demanava inicialment 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar 14,5 milions d'euros en IRPF i l'impost de patrimoni, a més de 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. I en Cultura, Premià de Mar acull aquesta nit una nova edició dels Premis Butaca, els guardons de teatre per votació popular que van néixer en aquest municipi maresmenc i que s'han convertit en tota una referència en el sector de les arts escèniques a Catalunya. Enguany arriben a la 29a edició sota el lema «Sense públic no hi ha teatre». L'acte es podrà seguir a partir de 9:15 del vespre, en aquest cas a la Xarxa Més, i després a 11:15 de la nit a la televisió local. I en esports, en futbol, les blaugranes van passar per sobre de les blanques i es van imposar per 5-0 davant de gairebé 39.000 espectadors a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Notícies en xarxa.
Bon dilluns 20 de novembre de 2023. Això és l'En Joc.
Joc. Amb Martí González.
Dilluns 20 de novembre, el Barça ha confirmat avui els pitjors pronòstics per a Gavi, que haurà de passar pel quiròfan i es perdrà el que queda de temporada. Ruptura completa dels lligaments al genoll dret i lesió també al menisc, que torna a fer aflorar el debat de l'anomenat virus FIFA i l'acumulació de partits. Avui parlarem de futbol, també amb de les bones notícies pel que fa al Barça femení, que li va fer una maneta al Madrid i és més líder encara de la Lliga F, i també repassarem com els ha anat la jornada als equips catalans a la primera, segona i tercera federació, amb la incorporació també aquest mateix matí del nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell, Òscar Cano, que substitueix a Gerard Bofill per treure el Sabadell de la cua de la classificació primera federació. Com dèiem, parlem de futbol, però també de bàsquet, d'hoquei, patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'En Joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol es confirmen les males notícies amb la lesió de Gavi, que es perdrà tota la temporada.
El Barça ha comunicat aquest mateix migdia que el jove migcampista andalús pateix una ruptura completa del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió associada al menisc extern. En els propers dies passarà per quiròfan, però es calcula que podria estar entre 6 i 9 mesos de baixa.
Estarem pendents de l'operació de Gavi i del nou comunicat mèdic que el Barça ha anunciat que farà. Un cop se l'operi, Gavi va ser, de ser substituït abans de la mitja hora de joc de l'Espanya-Geòrgia d'ahir a Valladolid, en què esportivament Espanya va certificar ser cap de sèrie de l'Eurocopa 2024.
El comitat estatal va guanyar 3-1 a Geòrgia amb un gol del blaugrana Ferran Torres, que li va dedicar a Gavi. Íñigo Martínez va jugar tot el partit i Lamine Yamal els últims 25 minuts, mentre que el migcampista del Girona, Aleix García, que ja va debutar dijous passat, ahir no va participar.
Tornant al Barça, avui el periòdico publica una investigació en què alerta d'explotació laboral en les obres del Camp Nou.
Segons una investigació del diari de 5 mesos, amb diversos testimonis, hi hauria treballadors que s'estan més de 10 hores al dia en feines físiques que comporten riscos a canvi d'un salari que no arriba al conveni de la construcció i sota del mínim interprofessional. L'empresa encarregada dels treballs, la turca Limac, assegura que no hi ha identificat cap queixa per part de cap treballador i que no tolerarà irregularitats per part de les empreses subcontractades.
En categoria femenina, el Barça amplia distàncies a la Lliga F amb una maneta al Real Madrid.
Les blaugranes van passar per sobre de les blanques al primer clàssic de la temporada, disputat per primera vegada a l'estadi Lluís Companys. Aitana, Hansen, Mariona, Pina i Vicky van fer els gols al Barça, que ja és a 6 punts dels seus perseguidors, Madrid i Llevant. L'altre català de la categoria, el Llevant Les Planes, va caure 1-0 a camp del Betis, però continua 6-0.
A la primera federació femenina, l'Espanyol ja és co-líder.
Les blanquiblaves, volien dir, van sumar la tercera victòria seguida, 0-1, al camp d'Atlètic de Madrid B, i atrapen al capdamunt de la classificació el Depor, que va empatar sense gols amb el Barça B. El filial blaugrana continua en zona de play-off. L'AM Lleida va tornar a guanyar 5 jornades després, 1-0 sobre el Dux Logroño, i se situa a 2 punts del play-off. També va guanyar 5 setmanes després l'Europa 0-2 al camp del Madrid B i deixa el descens a 3 punts.
Tornant a la categoria masculina, l'Espanyol va sumar dissabte la primera victòria amb Ramis a la banqueta i és quart, i a la primera federació el Sabadell ha anunciat aquest matí el seu nou entrenador.
El granadí Òscar Cano és l'escollit del nou director esportiu Carlos Rosende per substituir Gerard Bofill a la banqueta arlequinada. Cano va coincidir amb Rosende al Depor. Dirigirà demà el seu primer entrenament de la mà del seu segon, el valencià Elias Martí, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica després de 7 derrotes consecutives i treure el Sabadell de la cua de la classificació.
I també en aquesta primera federació, el Barça Atlètic va trencar ahir amb una ratxa de 5 victòries consecutives.
Amb la derrota per 3-1 al camp de l'actual líder de la categoria, la Cultural Leonesa, malgrat la desfeta, el filial blaugrana continua en posicions de play-off. El Nàstic, que va empatar dissabte, es troba a mitja taula, 3 punts de la promoció d'ascens, i el Cornellà un pèl més avall, a 6 del play-off i a 6 del descens.
A segona federació, Lleida es manté co-líder i l'Europa es fa fort al Nou Sardenya.
Els lleidatans van empatar a 1 al Narcís Sala contra un Sant Andreu, que continua vorejant el play-off. Per la seva banda, l'Europa ja és tercer, a 2 punts de Lleida i Hèrcules, després de golejar el segon tí per 4-0. El Badalona Futur manté la plaça de play-off malgrat la derrota a Andratx de dissabte per 2-1. A l'altre duel català d'ahir, victòria clara al Cerdanyola 3-0 contra un Manresa que fan 5 partits que no guanya. En descens hi ha el Terrassa i l'Espanyol B. Els agarencs van caure 2-1 al camp de la Nucía Cué i els blanquiblaus van empatar a 1 a Torrent.
I a tercera federació, l'Hospitalet es reivindica com a alternativa a l'Olot.
Els riberencs es van convertir ahir en el primer equip en guanyar el camp del Tona aquesta temporada per 1-2. L'Hospi va superar els sossonencs a la classificació i se situa a un punt de l'Olot, que va guanyar 1-2 a la Ràpita i continua líder. El Reus Redis també avança al Tona en imposar-se per 1-0 Mollerussa, i la Muntanyesa tanca la zona de play-off amb un triomf també per la mínima, 1-0 sobre la Fundació Grama. A les places de Sens hi trobem Mollerussa, Castelldefels i Rapitenca.
En bàsquet, el Barça desaprofita la primera derrota del Madrid a la CB.
Un parcial de 14-1 en contra en els dos últims minuts van sentenciar els blaugranes a la pista de l'UCAM Múrcia, on va acabar perdent per 82-73. Baxi Manresa i Bàsquet Girona refermen la zona alta després de guanyar. Els del Bages van apallissar l'Obrador Iro, 76-56, i els gironins van derrotar dissabte el Breogán 87-83. I victòria de la Penya, 81-78 davant el Bilbao, amb remuntada i un triple final en els últims segons i des de pista pròpia d'Andrés Feliz, que deixa els verd i negres a la part mitja de la classificació.
Amb 5 victòries i 5 derrotes. A la Lliga Femenina, en canvi, triple derrota i catalana.
L'Uni Girona va veure trencada la ratxa de 4 victòries seguides amb una desfeta a la primera Fontejau davant l'Araski, 52-63, en el partit que va retransmetre la xarxa. Quarta derrota al Barça Sant Feliuenc, 69-70, contra el fins ara Cué, el Celta, que no havia guanyat cap partit, i el Cadí la Seu va caure 78-64 a la pista del Guernica i ja acumula 5 derrotes en 8 jornades.
En hoquei patins hi haurà 3 equips catalans als vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El Voltregà ha fet la feina aquest cap de setmana a Alemanya i malgrat perdre ahir 5-4 contra el Murchés portuguès, es classifica com a segon de grup i serà dimarts el sorteig de vuitens de final, ronda que es disputarà en format d'anada i tornada. També seran el Noia i l'Igualada, provinents de la Champions. En el duel de la jornada a l'hoquei lliga masculina, el Barça va guanyar el Sant Just amb remuntada 1-4 i amplia a 6 punts la distància amb el capdavant de la classificació.
També ahir es va disputar el Caldes 3, Lleida 4, a partir de tant més per la xarxa d'aquesta hoquei lliga masculina. En motor, el títol de MotoGP decidirà el cap de setmana que ve a l'últim Gran Premi, a Xest, a València.
El líder de la General, Pecco Bagnaia, ha sortit reforçat del Gran Premi de Qatar d'aquest cap de setmana amb 21 punts d'avantatge respecte al madrileny Jorge Martín. Pel que fa als catalans, Maverick Viñales va ser quart, Àlex Márquez va ser sisè, el seu germà Marc 11è, Pol Espargaró 18è i Aleix Espargaró es va retirar a la sisena volta després de ressentir-se de la caiguda en l'esprint de dissabte.
En tenis, Marcel Granollers perd la final de dobles del Masters d'ATP.
El barceloní i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, van perdre per 6-3 i 6-4 contra el nord-americà Recep Ram i l'anglès Joe Salisbury en la seva primera final del torneig de mestres. Ram i Salisbury revaliden el títol aconseguit el 2022.
I últim punt, en tenis taula, el Serra Escala diu adeu a la competició europea.
Es van complir els pronòstics dels empordanesos, que ja havien perdut en l'anada de l'escala. També van caure clarament per 3-0 a Polònia en la tornada dels vuitens de la final de la Eurocup masculina.
Dilluns 20 de novembre, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Gavi es perdrà la temporada. El Barça ha confirmat aquest migdia els mals pronòstics de la lesió que es va fer ahir al jove migcampista andalús amb la selecció espanyola, trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió també associada al menisc extern. En els propers dies passarà pel quiròfan, però es calcula que podria estar entre 6 i 9 mesos de baixa. En els últims dies ja s'havia parlat de la gran quantitat de partits que havia hagut de disputar Gavi en aquest inici de temporada, que no s'ha perdut pràcticament cap, i ahir Luis de la Fuente el va tornar a posar de titular. El seleccionador espanyol va defensar en roda de premsa la seva decisió, tot i que també reconeixia que el vestidor estava destrossat.
És un moment molt difícil, molt duro, per al jugador especialment, per al Fútbol Club Barcelona, però també per a la Real Federació Espanyola de Futbol, la selecció, tots els seus companys, per a mi. Y he dicho de corazón, igual que todos el vestuario, parecía que habíamos perdido, o sea, estamos destrozados. ¿Qué pasa? Que el fútbol tiene estas cosas. Ayer hablábamos precisamente de Gavi. Y suceden estas circunstancias. Desgraciadamente no sé por qué se da, sí, lo sé, en el sentido de que el fútbol es una actividad de riesgo. Esta es la parte fea del fútbol. Son incontrolables.
Esportivament, la victòria d'Espanya contra Geòrgia per 3-1, amb gol del Borana Ferran Torres inclòs, dedicat a Gavi, certifica la primera posició del grup per al combinat estatal en la classificació per a l'Eurocopa, on serà cap de sèrie, l'Eurocopa de l'any que ve, 2024. Íñigo Martínez també va ser titular, va jugar tot el partit, Ferran i Gavi també ho van ser, tot i que van ser substituïts, Gavi abans de la mitja hora per aquesta lesió, i sí que va, mentre Lamine Yamal va disputar els últims 25 minuts. El migcampista del Girona, Aleix García, que ja va debutar dijous en la selecció, no va participar ahir en cap minut. El Girona, que tornarà a jugar dilluns que ve, dilluns 27 de novembre, rebent a Montilivi a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça ho farà diumenge al migdia contra el Rayo Vallecano, a Vallecas, no a Montjuïc, on ahir el primer equip femení blaugrana li va fer una maneta al Real Madrid en el clàssic de la Lliga F, 5-0, amb gols d'Aitana, Graham Hansen, Mariona, Claudia Pina i Vicky López, que es va convertir en la jugadora més jove en marcar un Barça-Madrid, superant d'uns dies a Ansu Fati, amb 17 anys. El tècnic Jonathan Giraldez deia que havien de seguir treballant.
No, nosaltres no hem de demostrar res. Nosaltres hem d'afrontar els partits amb intenció de ser millor que l'equip contrari, de crear més ocasions, de pressionar cap endavant, de no conformar-se amb el resultat. És feina d'altres persones decidir de quina manera s'ha de treballar. Nosaltres el que fem és entrenar, jugar, i tot el soroll mediàtic que hi ha al voltant d'aquest partit ens hem de mantenir una mica al marge, focalitzar sobretot en aspectes de joc que hem de fer al dia a dia, prioritzar l'entrenament per poder donar la millor versió com hem fet avui.
En la victòria, les blaugranes continuen líders invictes amb 9 de 9 i ara 6 punts més que el Real Madrid, que continua segon, empatat això sí amb el Llevant. I l'altre català de la categoria, el Llevant Les Planes, va caure ahir per la mínima 1-0 al camp del Betis, a Sevilla. Les de Sant Joan d'Espí, això sí, continuen sisenes a la classificació. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, el Centre Esport Sabadell ha anunciat aquest mateix matí el seu nou entrenador, que substitueix a Gerard Bofill, l'andalús Òscar Cano, que ja va coincidir amb el nou director esportiu, Carlos Rosende, la presentació del qual ha començat ara a la una, al Depor. Agafa les regnes del conjunt arlequinat amb l'objectiu de sortir del pou a la primera federació. Ara mateix el Sabadell és QM 7 punts, a 6 de la permanència. Elias Martí serà el segon de Cano a la banqueta arlequinada. I també en aquesta primera federació, el Barça Atlètic va trencar ahir amb una ratxa de 5 victòries consecutives al camp de l'actual líder de la categoria, la Cultural Leonesa, malgrat la derrota per 3-1 i els errors que al darrere, que van causar els gols, el tècnic Rafa Márquez era positiu.
A mi m'agrada ser positiu i tratar de veure les coses més objetivament, obviament tratar de mejorar lo que hicimos mal y darle refuerzo a lo que hicimos bien, ¿no? Yo creo que el equipo compitió, el equipo trabajó, pero bueno, errores puntuales que al final es el riesgo también el que asumimos por también gente joven, gente nueva. Tenemos que seguir trabajando con ellos para que sigan evolucionando, que al final de cuentas es nuestro trabajo.
El filial Barana continua en posicions de play-off, és cinquè. El Nàstic, que va empatar dissabte, es troba a mitja taula, 3 punts de la promoció d'ascens, i el Cornellà un pèl més avall, 6 del play-off i 6 per sobre del descens. A la segona federació, Lleida Esportiu continua líder amb els mateixos punts que l'Hèrcules, després d'empatar ahir a 1 al Narcís Sala contra el Sant Andreu, que té el play-off a només un punt. De la seva banda, l'Europa va tornar a guanyar el nou Sardenya, 4-0, l'Atlètic Saguntí, i ja és tercer a 2 punts dels co-líders, empatat amb el Badalona Futur. El Manresa, en canvi, continua en caiguda lliure després de caure 3-0 al camp del Cerdanyola, que es troba a mitja taula, i continua en descens al Terrassa, que va perdre 2-1 a la Nucía, i l'Espanyol B, que va empatar a Torrent. I a tercera federació, a l'Hospice, el primer equip que guanya el camp d'Altona, que cau a la quarta plaça. Els riberencs van superar els osonencs ahir per 1-2 i se situen a un punt del líder, l'Olot, que també va guanyar 1-2, en aquest cas al camp del Cué, la Rapitenca. El Reus Redis, després d'una nova victòria a la capital del Baix Camp, 1-0 contra la Mollerussa, en un no gaire bon partit, ja és tercer, superant precisament Altona. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
El Reus Futbol Club Redis es manté invicte a casa i venç per 1-0 al Mollerussa, en un partit on els reusencs van sortir amb diverses rotacions per lesió. Des d'un inici es va veure un escenari equilibrat amb un pla d'atac pacient. Fins que al minut 27, Ramon Folch es va inventar una espectacular passada filtrada per Xavi Jaime, que no va poder perdonar sol davant el porter. A la segona part, el marcador va urgir al Mollerussa, que va buscar l'empat, però es va trobar dues vegades amb el pal i un Alejandro Verdejo espectacular. Marc Carrasco, l'entrenador del Reus Futbol Club Redis, va admetre que havia estat un dels pitjors partits de la temporada, tot i mostrar-se satisfet pels 3 punts.
Doncs si el dia que no estàs bé tens la capacitat de tirar endavant, de treure situacions d'àrea, de defensar-te bé, de resistir, d'insistir en alguns moments i treure els 3 punts i més davant de la teva gent, doncs és important, perquè crec que probablement és el pitjor partit que hem fet fins ara.
Amb aquest resultat, els reusencs són ara tercers.
En bàsquet, un molt mal últim quart va fer que ahir el Barça encaixés la Múrcia a la tercera derrota de la temporada de la CB i que no aprofités la desfeta del Real Madrid, la primera del curs per les blancs contra l'Unicaja. El Barça es queda en el grup perseguidor del líder, el Madrid, amb dues victòries menys, empatat amb Unicaja, tant precisament Ucamp Múrcia i València. Un triomf menys, 6 han sumat al Baxi Manresa, que hi va guanyar clarament 76-56 a Obradoiro, i el Bàsquet Girona, que va superar dissabte el Breogán, també a casa, Fontejau. I la Penya va sumar ahir la seva cinquena victòria amb una cistella inversemblant, triple des de la seva pista, des de lateral i a l'últim segon d'Andrés Feliz, quan el partit semblava que anava a la pròrroga. Escoltem el dominicà protagonista ahir.
Bueno, yo creo que hay que darle la gracia a Dios, como siempre, era una victoria que lo necesitábamos. Y este tiro ni yo me lo esperaba. Yo creo que esto ha sido gloria y honra de Dios. El equipo lo necesitaba porque hemos tenido muchas dificultades cerrando los partidos. Yo creo que eso para nosotros era sumamente importante y nos da buena sensación y buen ritmo para allá de cara a los siguientes partidos.
Veurem si, com deia Andrés Feliz, aquesta cistella, que reapareixia, un Feliz que reapareixia després d'un mes de baixa per lesió, canvia la dinàmica del Joventut. A la Lliga Femenina, si divendres us explicàvem les tres victòries catalanes en el retorn de la competició després de l'aturada de seleccions, avui us he d'explicar tres derrotes d'ahir dels catalans. El Cadireso va caure a la pista del Guernica 78-64 i es queda a la part baixa, i derrota dura dels Barça Sant Feliu a casa 59-70 contra el fins ahir Cué, el Celta, que no havia guanyat cap partit. I també va caure de manera inesperada l'Esperon i Girona en la primera derrota a Fontejau contra l'Araski, 52-63, en el partit que va retransmetre la xarxa. Televisió Regional, Luna Blanco.
Dolorosa derrota de l'Espart Girona. El conjunt gironí va perdre per 52-63 contra l'Araski en un partit gris de les gironines. L'equip de Laura Antoja va fer un partit per oblidar i va pagar-ho car caient contra el conjunt que arribava amb 8 jugadores. Els errors no forçats i 21 pilotes perdudes van ser les claus de la davallada de gironina. Així ho comenta Laura Antoja, entrenadora de l'Espart Girona.
Molt males sensacions. Enfadada per una banda, frustrada per l'altra, sensació d'iniciar el partit amb unes primeres sensacions de pilota que ja veia que s'escapaven pilotes, que hi havia pèrdues, que l'altre equip no feia res especial, simplement posar una miqueta més de tensió i nosaltres anàvem un pèl per darrere. Ens hem mantingut per un tema d'encert en la línia de 3 al principi.
Sense temps per lamentacions, l'Uni necessita passar pàgina i centrar-se en el següent duel, que serà aquest pròxim dimecres en Eurocup, davant el Gurzow polonès a partir de 3:15 del vespre. Un equip que ja va posant moltes dificultats a l'Espart en el partit d'anada i un maig que ha de servir a les gironines per refer-se a la dura patacada rebuda en Lliga. Per altra banda, el futur de Mitchell segueix en l'aire i en les següents hores es podria resoldre.
En hoquei patins, el Voltregà ha fet la feina aquest cap de setmana a Alemanya i s'ha classificat sense massa problemes per a la fase de grups de la Europe Cup masculina, competició de la qual n'és vigent campió. Recordem, després de dues victòries clares contra el Lió francès divendres i l'anfitrió, el Walsum dissabte, i els osonencs van caure en un partit ja intrascendent contra el Murches portuguès. El nou FM, Sergi Vives.
El Voltregà es va classificar aquest cap de setmana per als vuitens de final de l'Europe Cup. La ciutat alemanya de Duisburg va ser l'escenari on el conjunt de Sant Hipòlit va jugar la lligueta de classificació. El primer d'aquests partits va ser divendres. El Voltregà guanyava per 2-6 al Lyon. Una victòria còmoda, igual que la de dissabte a la tarda, en què van superar el conjunt anfitrió, el Walsum, per 6-0 en una gran primera part. De fet, en els primers 25 minuts ja van sentenciar el partit amb gols de Burgaia, Moles, Rodríguez i Sitjà. D'aquestes victòries en parla el capità de l'equip, Eric Vargas.
Bueno, crec que hem tingut un camp de setmana bastant plàcid. Vam jugar el divendres un partit que crec que era el més important amb el Lyon, que vam guanyar amb solvència, i després el diumenge contra el Walsum, un partit plàcid, feina feta, i després ja cap a l'últim partit ja no en jugàvem res i estàvem més pensant ja cap al dimecres.
I és que a l'últim partit, amb la classificació ja assegurada, el Voltregà va caure per 5-4 davant el Murches.
Gràcies, Sergi. Això pel que fa a les competicions europees, el Voltregà recuperarà dimecres, com sentíem, el partit d'aquesta jornada de l'hoquei Lliga masculina a la pista del Calafell, rival de la part alta de la classificació. Ahir dos resultats, victòria del Lleida 3-4 a la pista del Caldes, en el partit que va retransmetre la xarxa, i victòria clara del Barça 1-4 a la pista del segon classificat, el Sant Just. Escoltem el tècnic Edu Castro.
S'han trobat amb el primer gol, a la primera jugada que tenien d'atac. Crec que ens ha descentrat en els primers minuts, però crec que l'equip ha fet un exercici col·lectiu força interessant, no només durant la primera part per capgirar el marcador, sinó inclús en la situació adversa de la inferioritat al principi de la segona, que al fer l'1-3 crec que els ha deixat una mica tocats i hem aprofitat per fer l'1-4, i la resta, la veritat és que tota la segona part crec que hem merescut algun gol més, però la veritat és que veníem a la pista del segon classificat amb moltes baixes i hem fet un partit no només sòlid, sinó diria que brillant.
Els blaugranes, que encara no han perdut, sumen 22 punts de 24 possibles, deixant el segon a 6 punts al Sant Just, precisament. Dimecres, a banda d'aquest Calafell-Voltregà, també es disputarà una igualada al Coi, pendent també d'aquesta vuitena jornada. I abans d'acabar, un últim apunt. En tenis taula, el Ser l'Escala va dir adéu ahir al Somni Europeu després de caure per 3-0 en la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup masculina a Polònia contra el Gwizda polonès, un equip amb pressupost de Champions. Ens ho amplies de Ràdio L'Escala, l'Ivan García.
El Club Tenis Taula Serra l'Escala no serà als quarts de final de l'Eurocup. Ahir diumenge caia eliminat dels vuitens a Polònia a la pista del Pocs-Qui Gutier. Tant en el partit d'anada com el de tornada, l'equip escalenc ha perdut per 0-3. Tornar a competir 7 anys després en aquesta competició europea ha estat un regal. Ningú s'esperava haver passat dues eliminatòries, una disputada a Croàcia i l'altra a l'Escala. El club no ho tenia pressupostat. Justament per aquest motiu a Polònia van desplaçar-se Iker González i Xavi Peral, palistes del primer equip, i David González, el delegat. L'anècdota és que pare i fill han jugat junts en competició europea. Divendres també van coincidir en competició de Lliga, ja que els dos van jugar contra l'Arteal Santiago.
Ha sigut una decisió interna del club, per la Lliga és molt, molt i molt llarga i venen partits molt, molt importants per nosaltres i en aquest cas, doncs, bueno, doncs amb aquesta decisió del club, creiem que la millor opció era aquesta, de jugar doncs, tant en Xavi, l'Iker i jo.
A l'haver perdut el partit d'anada contra l'equip polonès per 0-3, el club decidia no alinear cap jugador estranger. S'acaba, doncs, una experiència que ha estat històrica pel poble de l'Escala.
Gràcies, Ivan. El Serra Escala que s'haurà de centrar ara en la superdivisió masculina, la Lliga. En la categoria femenina, avui disputa partit de Lliga d'aquesta superdivisió el Reus Ganxets Miró, pendent de la sisena jornada, en aquest cas contra el Museu de l'Almendra de Priego, el conjunt andalús. A les 6 de la tarda serà, això sí, a la capital del Baix Camp. Look what we've overcome. I'm gonna wave my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Thank you.
Everybody's trying to tell me what is right for me, yeah. My daddy tried to bomb me with a sermon, but it's plain to see that they can't comfort me.
Bon dia i bon dilluns, 20 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dilluns 20 de novembre, avui parlarem d'aquesta lesió greu de Gàbia que es va fer ahir amb la selecció espanyola, que el deixarà fora dels terrenys de joc els propers mesos. Veurem si són 6, 8 o 9, però Gavi haurà de passar per quiròfan. Ho ha confirmat aquest mateix migdia al Barça. Pateix una ruptura completa del lligament encreuat del genoll dret i també una lesió associada al menisc. Per tant, una lesió greu del jove migcampista andalús, la primera de la seva carrera, amb 19 anys, que el tindrà fora dels terrenys de joc els propers mesos. Veurem si el Barça pot fer algun moviment de mercat per suplir a Gavi. Un Gavi que, una lesió que reobre el debat sobre el virus FIFA i l'acumulació de partits dels jugadors en una finestra en què hi ha hagut moltes lesions, no només aquesta de Gavi, molt més greu, evidentment, sinó també per altres equips de punters d'Europa. Parlarem de futbol, també repassarem com ens ha anat la jornada dels equips catalans a la Lliga F, una victòria 5-0 del Barça contra el Madrid i també de la primera, segona i tercera federació. També parlarem de bàsquet, d'handbol, de tenis taula, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol es confirmen les males notícies amb la lesió de Gavi, que es perdrà tot el que queda de temporada.
Doncs així és, perquè el Barça ha comunicat aquest mateix migdia que el jove migcampista andalús pateix una ruptura completa del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió associada al menisc extern. En els propers dies passarà per quiròfan, però es calcula que podria estar entre 6 i 9 mesos de baixa.
Estarem pendents de l'operació de Gavi, del comunicat mèdic del Barça, que ja n'ha dit que en faria un altre un cop es passi per quiròfan, un cop sigui operat el migcampista andalús, que ahir ha de ser substituït abans de la mitja hora de joc en l'Espanya-Geòrgia a Valladolid, en què esportivament Espanya va certificar ser cap de sèrie a l'Eurocopa 2024.
El combinat estatal va guanyar 3-1 a Geòrgia amb un gol del blaugrana Ferran Torres, que li va dedicar a Gavi. Íñigo Martínez va jugar tot el partit i Lamine Yamal els últims 25 minuts, mentre que el migcampista del Girona, Aleix García, que ja va debutar dijous passat, ahir no va participar.
Tornant al Barça, avui el periòdico publica una investigació en què alerta d'explotació laboral a les obres del Camp Nou.
Segons una investigació del diari de 5 mesos, amb diversos testimonis, hi hauria treballadors que s'estan més de 10 hores al dia en feines físiques que comporten riscos a canvi d'un salari que no arriba al conveni de la construcció i sota del mínim interprofessional. L'empresa encarregada dels treballs, la turca Limac, assegura que no hi ha identificat cap queixa per part de cap treballador i que no tolerarà irregularitats per part de les empreses subcontractades.
Veurem si el Barça també fa un comunicat sobre aquesta qüestió, aquesta investigació del periòdico. En categoria femenina, tornant a la part esportiva, el Barça amplia distàncies a la Lliga F amb una maneta al Real Madrid.
Les blaugranes van passar per sobre de les blanques al primer clàssic de la temporada, disputat per primera vegada a l'estadi Lluís Companys. Aitana, Hansen, Mariona, Pina i Vicky van fer els gols del Barça, que ja és a 6 punts dels seus perseguidors, Madrid i Llevant. L'altre català de la categoria, el Llevant Les Planes, va caure per la mínima 1-0 a camp del Betis, però continua a 6-0.
A la primera federació femenina, l'Espanyol ja és co-líder.
Les blanquivales van sumar la tercera victòria seguida 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid B i atrapen al capdamunt de la classificació al Depor, que va empatar sense gols amb el Barça B. El filial blaugrana continua en zona de play-off. La M Lleida va tornar a guanyar 5 jornades després, 1-0 sobre el Dux Logroño, i se situa a 2 punts del playoff. També va guanyar 5 setmanes després l'Europa 0-2 al camp del Madrid B i deixa el descens a 3 punts.
Tornant a la categoria masculina, l'Espanyol va sumar dissabte la primera victòria amb Ramis a la banqueta i és quart, i a la primera federació el Sevilla ha anunciat aquest mateix matí el seu nou entrenador.
El granadí Òscar Cano és l'escollit del nou director esportiu Carlos Rosende per substituir el santcuatenc Gerard Bofill a la banqueta arlequinada. Cano va coincidir amb Rosende al Depor. Dirigirà demà el seu primer entrenament de la mà del seu segon, el valencià Elias Martí, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica després de 7 derrotes consecutives i treure el Sabadell de la cua de la classificació.
I també en aquesta primera federació, el Barça Atlètic va trencar ahir amb una ratxa de 5 victòries consecutives.
Amb la derrota per 3-1 al camp de l'actual líder de la categoria, la Cultural Leonesa. Malgrat la desfeta, el filial blaugrana continua en posicions de playoff. El Nàstic, que va empatar dissabte, es troba a mitja taula, 3 punts de la promoció d'ascens, i el Cornellà un pèl més avall, a 6 del playoff i 6 per sobre del descens.
A segona federació, Lleida es manté co-líder i a l'Europa es fa fort el Nou Sardenya.
Els lleidatans van empatar 1 al Narcís Sala contra un Sant Andreu que continua vorejant el playoff. Per la seva banda, l'Europa ja és tercer, a 2 punts de Lleida i Hèrcules després de golejar el segon tip per 4-0. El Badalona Futur manté la plaça de playoff malgrat la derrota a Andratx de dissabte. A l'altre duel català d'ahir, victòria clara al Cerdanyola 3-0 contra un Manresa que fa 5 partits que no guanya. En descens hi ha el Terrassa i l'Espanyol B, els agarencs van caure 2-1 al camp de la Nucía i els blanquiblaus van empatar 1 a Torrent.
I a tercera federació, el grup 5, l'Espoitaleta reivindica com a alternativa a l'Olot.
Els riberencs es van convertir ahir en el primer equip en guanyar el camp del Tona amb un doblet de Ton Carandell per 1 a 2. L'Hospi supera els usonencs a la classificació i se situa en un punt de l'Olot. Ton al cover, ja ho direm bé. I, com dèiem, l'Olot, líder, va guanyar 1-2 a la ràpida i continua líder. El Reus Redis també avança el Tona en imposar-se per 1-0 al Mollerussa i la Muntanyesa tanca la zona de playoff amb un triomf mínim, també 1-0, davant la Fundació Grama. A les places de descens hi trobem Mollerussa, Castelldefels i Rapitenca.
En bàsquet, el Barça desaprofita la primera derrota del Madrid a l'ACB.
Un parcial de 14-1 en contra en els últims 2 minuts va sentenciar els blaugranes a la pista de l'UCAM Múrcia, on va acabar perdent 82-73. Baxi Manresa i Bàsquet Girona es refermen a la zona alta després de guanyar. Els del Bages van apallissar l'Obradoiro 76-56, i els gironins van derrotar dissabte el Breguant 87-83. I victòria de la penya 81-78 davant el Bilbao, amb remuntada i un triple final als últims segons i des de la pista pròpia d'Andrés Feliz, que deixa els verdinegres a la part mitjana de la classificació.
En canvi, a la Lliga Femenina, triple derrota catalana ahir.
L'Uni Girona va veure trencada la ratxa de 4 victòries seguides amb una desfeta a la primera Fontesau davant l'Araski 52-63 en el partit que va retransmetre la xarxa. Quarta derrota al Barça Sant Feliuenc 69-70 contra el fins ara cué al Celta, que no havia guanyat cap partit, i el Cadí la Seu va caure 78-64 a la pista de la Granica i ja acumula 5 derrotes en 8 jornades.
En hoquei patins, hi haurà 3 equips catalans als vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El Voltregà ha fet la feina aquest cap de setmana a Alemanya i, malgrat perdre ahir 5-4 contra el Murcés portuguès, es classifica com a segon de grup i serà dimarts al sorteig de vuitens de final, ronda que es disputarà en format d'anada i tornada. També seran el Noi i l'Igualada, provinents de la Champions. En el duel de la jornada a l'hoquei lliga masculina, el Barça va guanyar el Sant Just amb remuntada 1-4 i amplia 6 punts la distància al capdavant de la classificació.
També ahir a la hoquei lliga masculina es va disputar el Caldes 3 per Lleida 4, partit retransmès per la xarxa. En motor, el títol de MotoGP es decidirà el cap de setmana que ve, a Xesta, València.
El líder de la general, Pecco Bagnaia, sortir reforçat del Gran Premi de Qatar d'aquest cap de setmana, amb 21 punts d'avantatge respecte al madrileny Jorge Martín. Pel que fa als catalans, Maverick Viñales va ser quart, Àlex Márquez va ser sisè, el seu germà Marc 11è, Pol Espargaró 18è, i Àlex Espargaró es va retirar a la sisena volta després de ressentir-se de la caiguda en l'esprint de dissabte.
En tenis, Marcel Granollers perd la final de dobles del Masters de ATP.
El barceloní i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, van perdre per 6-3 i 6-4 contra el nord-americà Rajeev Ram i l'anglès Joey Salisbury en la seva primera final del torneig de mestres. Ram i Salisbury revaliden el títol aconseguit el 2022.
I un tia punt, en tenis taula, el Serra Escala diu adeu a la competició europea.
Es van complir els pronòstics i els empordanesos, que ja havien perdut en l'anada a l'Escala, també van caure clarament per 3-0 a Polònia en la tornada als vuitens de final de la Eurocup, ja ho direm bé, masculina. Ladies and gentlemen, let's go!
Dilluns 20 de novembre, 9 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. Gavi es perdrà el que queda de temporada. El Barça ha confirmat aquest mateix migdia els pitjors pronòstics de la lesió que es va fer ahir el jove migcampista andalús de 19 anys amb la selecció espanyola. Trencament complet del lligament encreuat anterior del genoll dret i una lesió també associada al menisc extern. En els propers dies passarà per quiròfan, però es calcula que es podria estar entre 6 i 9 mesos de baixa. En els últims dies ja s'havia parlat de la gran quantitat de partits que havia hagut de disputar Gavi i del virus FIFA, de l'anomenat virus FIFA, que ha deixat fora de combat uns quants jugadors. Gavi és el que almenys el més mal parat, però també hi ha molts lesionats en grans equips europeus. En aquest inici de temporada, ahir Luis de la Fuente va tornar a posar de titular a Gavi, el selecció espanyol, que va defensar en roda de premsa la seva decisió, tot i que també reconeixia que el vestidor de la selecció estava destrossat.
És un moment molt difícil, molt duro, per al jugador especialment, per al FC Barcelona, però també per a la Real Federació Espanyola de Futbol, la selecció, tots els seus companys, per a mi. Y he dicho del corazón, igual que todos, el vestuario, parecía que habíamos perdido, o sea, estamos destrozados. ¿Qué pasa? Que el fútbol tiene estas cosas. Ayer hablábamos precisamente de Gavi y suceden estas circunstancias. Desgraciadamente, no sé por qué se da, sí, lo sé, en el sentido de que el fútbol es una actividad de riesgo y esta es la parte fea del fútbol. Son incontrolables.
Esportivament, la victòria d'Espanya contra Geòrgia per 3-1, amb gol del Borana Ferran Torres inclòs, dedicat a Gavi, certifica la primera posició del grup per al comitè estatal en la classificació per a l'Eurocopa, on serà cap de sèrie. Íñigo Martínez va ser titular, també com Ferran i Gavi, tot i que aquest sí que va completar el partit, va jugar tot el partit, mentre que Lamine Yamal va disputar els últims 25 minuts i va fer l'assistència, entre cometes, al gol, al 3-1, el gol de, en propi porteria d'un defensa de Geòrgia. El migcampista del Girona, Aleix García, que ja va debutar dijous en la selecció, no va participar ahir. El Girona, que tornarà a jugar dilluns que ve, dilluns 27 de novembre, rebent a Montilivi a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça ho farà diumenge al migdia contra el Rayo Vallecano, a Vallecas, no a Montjuïc, on ahir el primer equip femení blaugrana li va fer una maneta al Real Madrid en el clàssic de la Lliga EFA, 5-0, amb gols d'Aitana, Graham Hansen, Mariona, Claudia Pina i Vicky López, que es va convertir en la jugadora més jove marcant un Barça-Madrid, superant d'uns dies Ansu Fati. El tècnic Jordan Giralde deia que havien de seguir treballant.
No, nosaltres no hem de demostrar res. Nosaltres hem d'afrontar els partits amb intenció de ser millor que l'equip contrari, de crear més ocasions, de pressionar cap endavant, de no conformar-se amb el resultat. És feina d'altres persones decidir de quina manera s'ha de treballar. Nosaltres el que fem és entrenar, jugar i tot el soroll mediàtic que hi ha al voltant d'aquest partit, ens hem de mantenir una mica al marge, focalitzar sobretot en aspectes de joc que hem de fer al dia a dia, prioritzar l'entrenament per poder donar la millor versió com hem fet avui.
Amb la victòria, les blaugranes continuen líders invictes, amb 9 de 9 i ara 6 punts més que el Real Madrid, que continua segon, empatat amb el Llevant. L'altre que de la categoria, Llevant les Planes, va caure per la mínima 1-0 al camp del Betis. La Sant Joan d'Espí, això sí, continuen sisenes a la classificació. En futbol, encara en futbol, tornant a la categoria masculina, el Centre d'Esports Sabadell anunciarà aquest mateix matí el nou entrenador, que substitueix a Gerard Bofill, l'andalús Òscar Cano, que ja va coincidir amb el nou director esportiu Carlos Rosende, la presentació del qual s'ha fet aquest mateix migdia al Depor, i també agafa les regnes Òscar Cano del conjunt arlequinat, amb l'objectiu de sortir del Pou a la primera federació. Ara mateix el Sabadell és cué amb 7 punts a 6 de la permanència. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, l'andalús aterrarà a la nova Creu Alta acompanyat del valencià Elias Martí, la seva mà dreta en els últims projectes. L'última experiència de Cano va ser el curs passat en un dels equips de referència de la categoria, el Deportivo de la Coruña, on va coincidir precisament amb el director esportiu Carlos Rosende. Ara l'andalús signa per un any i mig i entrenarà demà per primer cop el conjunt sabadellenc. Nascut a Granada fa 51 anys, l'ara entrenador del Centre d'Esports té un bagatge de més de 350 partits professionals a les banquetes i frega la cinquantena d'enfrontaments a segona A entre el Salamanca i el Castellón. A Castàlia és on va aconseguir els seus principals èxits, seguint un camí similar al del Sabadell d'Antonio Hidalgo. Permanència agònica arribant al tram final i ascens l'any següent a la bombolla de Marbella. A més, també té experiència a l'estranger dirigint la Sub-19 de Qatar, a la direcció esportiva a la cultural i en la redacció de diferents llibres especialitzats en futbol. En definitiva, nou canvi de rumb al Sabadell després de perdre 0-1 ahir contra el Lugo. Quan tot just s'ha creuat el primer terç de Lliga, el conjunt arlequinat ha tingut com a tècnics aquesta temporada a Miquillador, Gerard Bofill i ara Òscar Cano.
Gràcies, Sergi. Veurem com li va al Sabadell amb aquesta nova etapa amb Òscar Cano a la banqueta, si surt de la part baixa de la classificació. També en aquesta primera federació, el Barça Atlètic va trencar i amb una ratxa de 5 victòries consecutives al camp de l'actual líder de la categoria, la Cultural Leonesa, malgrat la derrota per 3-1 i els errors darrere que van causar els gols, el tècnic Rafa Márquez era positiu.
A mi me gusta ser positivo y tratar de ver las cosas más objetivamente, obviamente tratar de mejorar lo que hicimos mal y darle refuerzo a lo que hicimos bien, ¿no? Yo creo que el equipo compitió, el equipo trabajó, pero bueno, errores puntuales que al final es el riesgo también el que asumimos por también gente joven, gente nueva. Tenemos que seguir trabajando con ellos para que sigan evolucionando, que al final de cuentas es nuestro trabajo.
Al final, l'Orana que continua en posicions de play-off, el Nàstic que va empatar 17 es troba a mitja taula, 3 punts de la promoció d'ascens, i el Cornellà un pèl més avall, 6 del play-off i 6 per sobre del descens. A segona federació, Lleida Esportiu continua co-líder, amb els mateixos punts que l'Hèrcules, després d'empatar ahir a un al Narcís Sala contra el Sant Andreu, que té el play-off a només un punt, amb un golaç de xilena, això sí, del conjunt lleidatà. Veurem, podeu votar, com dèiem, a la xarxa X, a Twitter, @esports en xarxa, el millor gol de la jornada, com cada setmana. Demà veurem el guanyador. De la seva banda, l'Europa va tornar a guanyar el Nou Sardenya 4-0, en aquest cas l'Atlètic Saguntija és tercer, 2 punts als co-líders, empatat amb el Badalona Futur. El Manresa, en canvi, continua en caiguda lliure, després de caure 3-0 al camp del Cerdanyola, que es troba a mitja taula, i continua en descens el Terrassa, que va perdre 2-1 a la Nucía, i l'Espanyol B, que va empatar a Torrent. I a tercera federació, l'Hospice és el primer equip que guanya el camp del Tona, que cau a la quarta plaça. Els ribarencs van superar els usonencs ahir per 1-2 i se situen a un punt del líder, l'Olot, que també va guanyar 1-2, en aquest cas al camp del Cué, la Rapitenca. El Reus Ràdio, després d'una nova victòria a la capital de Baix Camp, 1-0 contra la Mollerussa, ja és tercer, i completa les posicions de play-off la Muntanyesa, que hi va guanyar a la Grama 1-0. A la part baixa continua Mollerussa, Castelldefels i Rapitenca. I a la Lliga Elit continuen liderant-la els dos filials, el del Sabadell i el de l'Europa. Els vallesans amb un punt més, i ja és tercer el Valls, que continua intractable a casa al Vilar, on ahir va guanyar 2-0 a l'Horta. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
En lloc com a casa la Lliga Elit, la Unió Esportiva Valls va perdre la setmana passada a Figueres, però jugar al Vilar fins a dia d'avui és una autèntica assegurança pels de l'alt camp i un malson pels rivals. Els blancs i vermells han guanyat tots els partits com a local, 5 de 5 i un total de 15 punts. Aquest diumenge la víctima ha estat la Unió Esportiva Atlètica Horta. Els gols de Joel Coc i Sergi Gómez al tram final del maig han permès que els 3 punts es quedessin al Vilar. Després d'aquest 2-0, l'equip es consolida tercer i se situa molt a prop de la primera plaça que ocupa el Sabadell B. Al final del partit, el tècnic Manel Cazorla va parlar de la bona dinàmica com a local durant aquest primer terç de la competició.
Se l'estimem. El Vilar és especial. Els jugadors ho saben, l'afició ho sap. Ja portem, si no recordo malament, des del novembre de l'any passat sense perdre. Això vol dir que el camp el tenim apamat, que sentim a la nostra gent i que avui feia un goig brutal veure el Vilar com estava, no?
El proper compromís de la UE Vall serà aquest dissabte a les 12 del migdia al camp del Palau Palamós, equip de la part baixa de la classificació i que aquest cap de setmana va caure derrotat per 3-1 al camp dels Sants.
En bàsquet, un molt mal últim quart va fer que el Barça encaixés ahir a Múrcia la tercera derrota de la temporada de la CB i que no aprofités la desfeta del Real Madrid. Sorpresa, a la primera del curs per als blancs contra l'Unicaja. Escoltem el tècnic Roger Grimau.
Hemos tenido un par de veces durante el partido en la de poder coger un poco más de ventaja y no hacerlo y bueno, pues esta cancha es jodida y bueno, pues hemos llegado a un final en el que no hemos estado acertado en algunas situaciones y han encontrado canastas demasiado sencillas. Estando en el Barça casi que solo vale ganar. Entonces, no ha sido una buena semana, pero bueno, no hay otra que descansar todo lo que podamos y volver a la carga.
Com deia Grimau, no ha estat una bona setmana per al Barça, que ha perdut 2 dels 3 partits que ha disputat, a l'Eurolliga contra el Baskonia, en un molt mal partit dimarts passat, i ahir, com dèiem, en aquesta derrota a Múrcia, contra el camp Múrcia, el Barça a la CB es queda en el grup perseguidor del líder, el Madrid, amb 2 victòries menys, empatat amb Unicaja, el camp Múrcia i València. Un triomf menys, 6 n'han sumat al Baxi Manresa, que ahir va guanyar clarament de 20, 76 a 56 a Obradoiro, i el bàsquet Girona, que va superar dissabte el Breogán. I la penya va sumar a la seva 5 quena victòria amb una cistella inversemblant triple des de la seva pista, des de lateral i a l'últim segon d'Andrés Feliz, quan el partit semblava que anava a la pròrroga. I en remuntada inclosa, això sí, dels verdinegres, als últims minuts. Escoltem el dominicà protagonista ahir.
Bueno, yo creo que hay que darle la gracia a Dios, como siempre, era una victoria que lo necesitábamos. Y este tiro, ni yo me lo esperaba. Yo creo que esto ha sido gloria y honra de Dios. El equipo lo necesitaba, porque hemos tenido muchas dificultades cerrando los partidos. Yo creo que eso para nosotros era sumamente importante y nos da buena sensación y buen ritmo para allá de cara a los siguientes partidos.
Veurem si, com diu Andrés Feliz, aquesta cistella, un Feliz que reapareixia ahir després d'un mes de baixa per lesió, canvia la dinàmica del Joventut i comença també a recuperar efectius de les moltes lesions que té. A la Lliga Femenina, si divendres us explicàvem les 3 victòries catalanes al retorn de la competició després de l'aturada per seleccions, avui us hem d'explicar 3 derrotes dels catalans. El Cadí la Seu va caure a la pista del Guernica, 78-64, i es queda a la part baixa, i derrota dura del Barça Sant Feliuenc a casa, 59-70 contra el fins a IQE, el Celta, que no havia guanyat cap partit. També va caure de manera inesperada ahir l'Esperon i Girona, la primera derrota a Fontejau contra l'Araski, 52-63 en el partit que va retransmetre a la xarxa, i veurem què passa amb el fitxatge estrella de l'Esperon i Girona d'aquest estiu, Kelsey Mitchell, la nord-americana, que ha demanat sortir del conjunt gironí per centrar-se en estar als Jocs Olímpics de l'any que ve en la categoria 3x3. I tornant a la categoria masculina, també en bàsquet, ahir es van disputar 3 partits a l'E Plata de la 8a jornada amb presència catalana. El Sant Feliuenc va caure a Cartagena 73-64 i, en canvi, victòries de Prat i Salou contra els equips de Mallorca. Els tarragonins van guanyar 74-76 per la mínima a Palma, mentre que el Prat es va imposar al Mallorca, al Palmer Mallorca, a casa de nou, 86-77. En el Prat Ràdio, Miriam Roures.
Nova victòria al Joan Busquets del Club Bàsquet Prat, que es manté invicta a casa en aquesta arrencada de la temporada. Els pretencs s'han imposat per 85-77 al Palmer Bàsquet Mallorca en la 8a jornada de la LEP Plata, en un partit on l'equip ha tornat a sobreposar-se a les adversitats en forma de baixes, les de Sumba i Alley per lesió, que ha deixat l'equip coix en la posició de base, i Michael Rusic i Ruben Prey convocats amb el Joventut de Badalona. El Prat ha tingut un bon inici de partit on ha aconseguit avantatges de 9 i 12 punts en el primer i segon quart. El conjunt potalava ha patit més en el tercer període, però sense la sensació que podia perillar la victòria. El jugador més valorat del partit ha estat el capità Quim Salvans, que amb 14 punts, 3 rebots, 4 assistències i 4 pilotes robades, també 4 faltes provocades al rival, ha acabat amb 21 punts de valoració. Escoltem precisament el capità del conjunt potalava, Quim Salvans.
Sí, jo crec que és una victòria que moralment ens dona molt. Necessitàvem guanyar aquest partit amb les condicions que veníem, ja que portem unes setmanes que anem a remolc entrenant pocs jugadors i sense poder treballar prou 5 contra 5. I bé, crec que moralment ens dona moltíssim, i de cara al proper partit crec que sortim molt reforçats.
El Club Bàsquet Prat manté la quarta posició a la taula amb 5 victòries i 3 derrotes i s'enfrontarà a la Unió Esportiva Mataró del expretenc Gerbert Martí en la propera jornada.
En hoquei patins, el Voltregà ha fet la feina aquesta setmana a Alemanya i s'ha classificat sense massa problemes per a la fase de grups de la Europe Cup masculina, la competició de la qual n'és vigent campió. Després de 2 victòries clares contra el Lió i l'anfitrió, el Walsum, ahir els osonencs van caure en un partit ja intrascendent contra el Murches portuguès per 5-4. Escoltem el capità del Voltregà, Eric Vargas, a l'enjoc de cap a setmana.
Bueno, crec que hem tingut un camp de setmana bastant plàcid. Vam jugar el divendres un partit que crec que era el més important amb el Lió, que vam guanyar en solvència, i després el diumenge contra el Walsum, un partit plàcid, feina feta, i després ja cap a l'últim partit ja no en jugàvem res i estàvem més pensant ja cap al dimecres, amb rotacions més grans i tot jugant per poder arribar al màxim de bé possible el dimecres.
Al sorteig d'aquest dimarts, d'aquesta Eurocup masculina, hi haurà el Voltregà i també 2 catalans més rebotats de la Champions, l'Igualada i el Noia. El Voltregà, que recuperarà dimecres el partit d'aquesta jornada de l'hoquei Lliga masculina a la pista del Calafell, rival de la part alta de la classificació. Ahir 2 resultats, victòria del Lleida 3-4 a la pista del Caldes, en el partit que va retransmetre la xarxa, i victòria clara del Barça 1-4 al partit de la jornada a la pista del segon classificat, el Sant Just. Escoltem el tècnic blaugrana, Edu Castro.
S'han trobat amb el primer gol, a la primera jugada que tenien d'atac. Crec que començar descentrat en els primers minuts, però crec que l'equip ha fet un exercici col·lectiu força interessant, no només durant la primera part per capgirar el marcador, sinó inclús en la situació adversa de la inferioritat al principi de la segona, que el fer l'1-3 crec que els ha deixat una mica tocats i hem aprofitat per fer l'1-4, i la resta, la veritat és que tota la segona part crec que hem merescut algun gol més, però la veritat és que veníem a la pista del segon classificat amb moltes baixes i hem fet un partit no només sòlid, sinó diria que brillant.
Els Brones, que encara no han perdut, sumen 22 punts a 24 possibles i deixen el segon ja a 6 punts. Dimecres, a banda d'aquest Calafell-Voltregà, també es disputarà, també d'aquesta sisena, vuitena jornada, volíem dir, un pendent, aquest Igualada-Alcoi, perquè l'Alcoi ha hagut de disputar també aquest cap de setmana, aquesta prèvia de la Europe Cup. I un dia punt abans d'acabar, en tenis taula, el Cercle Escala va dir adéu ahir al somni europeu després de caure 3-0 a la tornada dels vuitens a final de la Europe Cup masculina a Polònia contra el Gwizda, 3-0 en un partit que va jugar el delegat de l'equip, David González. Ens ho amplia des de Ràdio L'Escala, l'Ivan García.
El club tenis taula Cercle Escala no serà als quarts de final de l'Eurocup. Ahir diumenge caia eliminat dels vuitens a Polònia a la pista del Polski Gutier. Tant en el partit d'anada com el de tornada, l'equip escalenc ha perdut per 0-3. Tornar a competir 7 anys després en aquesta competició europea ha estat un regal. Ningú s'esperava haver passat dues eliminatòries, una disputada a Croàcia i l'altra a l'Escala. El club no ho tenia pressupostat. Justament per aquest motiu a Polònia van desplaçar-se Iker González i Xavi Peral, palistes del primer equip, i David González, el delegat. L'anècdota és que pare i fill han jugat junts en competició europea. Divendres també van coincidir en competició de Lliga, ja que els dos van jugar contra l'Arteal Santiago.
Ha sigut una decisió interna del club, per la Lliga és molt, molt i molt llarga i venen partits molt, molt importants per nosaltres, i en aquest cas, doncs, bueno, doncs amb aquesta decisió del club, creiem que la millor opció era aquesta, de jugar doncs, tant en Xavi, l'Iker i jo.
A l'haver perdut el partit d'anada contra l'equip polonès per 0-3, el club decidia no alinear cap jugador estranger. S'acaba, doncs, una experiència que ha estat històrica pel poble de l'Escala.
Gràcies, Ivan. Per cert, en tenis taula, en categoria femenina, avui es disputa el Reus Ganxets Miró contra el Museu de l'Almenda de Priego. Fins aquí l'enjoc. Tornem demà.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
No t'explicaré les meves penes, ja sé que sempre ho faig, i no voldria que pensessis que estic obsessionat. Vull que sàpigues que sóc feliç, malgrat tot ho sóc,
i em sembla que això els fa més mal que la meva obsessió. Sempre, però sempre anar picant. Encara que hagi d'escalfar el ferro, només a cops de mall. I amb aquest art enverinat, fent punteria a Vic, fins que m'acusin de terrorisme, perquè malgrat tot som rics.
Bona tarda, és dilluns 20 de novembre de 2023, i els parla Marc Castro.